Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset. Aquesta hora del vermut, avui en format habitual. Fa dues setmanes érem a Marçà. La setmana passada, per ser festa, doncs no hi va haver l'hora del vermut. I avui sí, avui torna a començar una altra vegada. La veritat serà un començament molt breu, perquè la setmana vinent i l'altra ja estarem pels vols de Nadal i tampoc hi haurà programació, però ens toca entrar en aquest ja final d'any, encara aquest final d'any, també en aquesta hora del vermut. Aquesta setmana, doncs, una mica imbuig per l'ambient que hi ha i per les declaracions i sobretot pel que passa amb el català, amb la llengua catalana. Jo m'agradaria saber dels tertulians que ara aniré a presentar que em diguin com veuen aquest, el que s'ha entès com un atac al català i a més un atac a la base en el tema de l'educació. Tenint en compte que tenim un exmestre i un mestre en actiu, doncs serà interessant també conèixer les seves opinions. Passo ja a presentar a la Rosa Gairal. Bon dia.
Bon dia.
Al Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
A l'Agustí Massí, bon dia.
Bon dia.
I a l'Antol Vidal, bon dia.
Bon dia.
Tots som una miqueta més grans que jo i...
He dit una miqueta només.
És gran.
No, però ho has dit en recotxineu.
No, ho he dit en recotxineu, Miquel. Tu ja saps que no. I tot el que estem vivint amb les declaracions del ministre Wert i els projectes de reforma educativa que presenta, sobretot pel que fa a la immersió lingüística, potser els sona a cançó que ja ens han dit o no, o és una nova melodia, un nou atac, com s'ha llegit des de gairebé tot el sector educatiu català i jo m'atreviria a dir fins i tot de tota la societat catalana.
Home, suposo que tothom ho veu com un atac, això és lògic. A veure, jo com a mestra jubilada, per un costat, doncs, us haig de confessar que penso que bé que no estic a l'escola. Però tot i estar jubilada, no, són coses, i sent mestra, que et treuen de polleguera. I les penses i les escoltes, i dius, però com pot ser que ara sortiguem una altra vegada amb aquesta història del català i del castellà, que no s'entén. Però jo crec que en fem massa cas. Jo crec que hi ha d'haver un rebuig institucional, per suposat, posar-hi un punt, i els altres tranquil·lets, res de què... No, res, tranquil·lets, continuant, les escoles tenen el seu projecte, tenen la seva feina, i anar fent, com s'ha fet sempre, sense canviar, però ni així. Perquè si no, què passarà? Hosti, tornarem a fer llibres d'història i de geografia. I això serà?
Suposo.
Jo no sé si és que no ho entenc, però a veure, no sé on, o fins a on pensen arribar.
Bueno, jo felicito el ministre Wert, el felicito de cort, perquè ha sigut la primera persona que ha fet que la comunitat educativa de Catalunya s'unís tota. I molts partits polítics també s'unissin. I amb això el felicito, perquè aquest senyor en sap molt d'unir els catalans. I ens convé ministre és així, home. Ara, parlant en sèrio, doncs clar, és molt greu això, vull dir, és que no ho entenem a què ve ara això. Després de les eleccions, al cap de 4 dies de les eleccions, salta la notícia, el senyor Wert resulta que és un toro bravo, que com més lo punxen més bravo és, però el que no diu és que el maten al final. Això no ho diu. I llavors és quan dius, bueno, tenim uns polítics que de seny no en tenen gens, vull dir, és que no... És tan aberrant això que no ens pot entrar pel cap. I per molt que diguis tu que ho hem d'ignorar, que ha de ser la política el que ha de ficar els punts, això és una cosa que fa córrer rius de tinta cada dia als diaris.
Oh, és que és el que volen. Vull dir,
i la comunitat educativa això no ho pot oblidar. I ja s'ha demanat la insubmissió, ja s'ha demanat no sé què... N'haurem de parlar, vulguem o no. Vull dir, això és una cosa que toca, perquè no és només...
La llengua és una estratègia que penso jo.
La nostra llengua és la base de la nostra cultura. Uh-huh. Si ens foten la llengua, ja em diràs tu, bueno, fraccionar el país, que és el que els interessa a ells. Aquesta és la meva opinió.
Ah, i com més cas els hi fem, doncs mira, més bé,
jo...
ens abonant això.
Jo diria que és una estafa, tot plegat, no? Tot plegat és una estafa.
És un projecte de llei,
no, és una
de
estafa.
Reforma educativa.
És una estafa, perquè ara t'explico per què crec que és una estafa, tot plegat. A part de les intencions polítiques de destrucció massiva, no?
Destrucció massiva, molt bé.
El tema està en que El que passa és que, clar, després també, com a ciutadans, també ens hem de fer mirar una miqueta, ens hem de mirar el mirall també, no? Perquè, clar, un partit polític com el PP, que té ha guanyat una majoria absoluta a Espanya, i que al cap de tres mesos tot el seu programa electoral l'ha canviat de munt de avall, això és una estafa. Una estafa completa. I ningú n'ha parlat d'aquest tema. O pràcticament ningú,
no? Sí que
no?
Se n'ha parlat, sí, però bueno. Però no massa.
Res, però no s'ha fet res, no? Vull dir, penso que una estafa grandiosa. És dir, això en un altre lloc, és dir, això seria com un contracte, és dir, ha canviat tot el contracte i no passa res. Vull dir, en un altre lloc s'hauria portat a justícia i dir, mireu, heu estafat a la gent, perquè la gent us va votar, si us va votar, per una sèrie de raons, i resulta que totes aquestes raons que la gent va votar, cap. Les ha complert, cap, però cap, no? Segona, aquesta llei que estem parlant de l'educació verd, tampoc hi era el programa electoral del PP. Per tant, si no hi era, per què la treu ara, no? I tercera, és a dir, el PP fa 2 o 3 anys que ens està matxacant a tota la ciutadania, dient que ara és l'únic que hem de fer és sortir de la crisi. Sortir de la crisi, sortir de la crisi, sortir de la crisi. I quan surt algú que vol la independència, o surt algú que vol el dret a decidir, o surt algú que parla d'un altre tema, diu, no, ara no toca això, ara toca sortir de la crisi. I diu que ells són els primers que treuen elements o temes superconflictius, superimportants, com és el tema de la llengua a l'escola, i això no sortirà de crisi, eh? Això no és per treure de la crisi. M'enteneu? És a dir, estem sempre, o sigui, el PP està treballant sempre amb aquesta doble moral dels liberals, per entendre'ns, eh? Que diuen una cosa i en practiquen una altra, no? Sempre, sempre. I, per exemple, clar, fa un mes va haver eleccions a Catalunya i va haver molts ciutadans de Catalunya que encara van votar al PP, encara. Jo em pregunto, com és possible que la gent, després d'un grapat d'incompliments, de promeses electorals que ha fet, encara sigui capaç de votar un partit polític? També ens ho hem de fer mirar, això, eh? També ens ho hem de fer mirar. Per tant, a veure, jo penso que hem de dir clarament que això, que el PP està estafat a Espanya, estafat a Espanya, i per tant a Catalunya per descomptat. I després, a més, és a dir, no es creu ni el seu discurs que fa. És a dir, diu una cosa i en fa una altra, no? I aleshores, i per tant, jo també penso una miqueta com la Rosa, en aquest sentit de dir, bueno, és a dir, jo penso que no n'hauríem de fer massa cas i hauríem de seguir fent el nostre. Que jo penso que és el fonamental. És a dir, no hem de caure al parany de les provocacions perquè ells en saben molt i tenen molt poder. Si comparem, per exemple, si això fos una guerra, ells tenen molts tancs i tenen molta aviació i tenen molta artilleria i nosaltres només som francs tiradors, no? Aleshores, vull dir, no ens podem enfrontar cara a cara. Hem de ser més intel·ligents i treballar en guerra de guerrilles, etcètera, etcètera. I ho dic amb aquest vocabulari guerriller, però no estic parlant de guerra, estic parlant d'estratègies, no? Estratègies d'intentar doncs sortir-nos amb la nostra i que ells no s'hi surtin amb la seva, no? A més, jo també, i perdoneu que lligui una cosa amb una altra, que potser no toca massa, però ahir va morir Andreu Alfaro, sí. Val? Que és un escriptor valencià molt important, no? Sí. I vaig llegir una petita entrevista que li van fer fa temps, no? I li van preguntar, vostè és nacionalista? I ell diu, home, diu, mira, si nacionalista és estimar la teva terra, viure en un lloc determinat, parlar la teva llengua i tot això, doncs, clar, sí que soc nacionalista, clar. Pues que això és normal. Això és normal, perquè clar, perquè després ve la segona part, no? És a dir, quan a Madrid tillen de nacionalistes a no sé qui, resulta que ells són més nacionalistes encara, però molt més nacionalistes, mai, perquè per exemple, a Barcelona no hi ha cap bandera catalana tan gran com la que hi ha a Madrid a la plaça de Colón, per exemple, no? Vull dir que, a veure, que quan parlem de nacionalismes, a mi em fa molta gràcia, sobretot al nacionalisme espanyol, no? Que diu que nacionalismes són dolents i l'espanyol és el primer, el més fort, el més gran i el més dolent. Perquè però nosaltres no volem anar a Madrid a fer res. En canvi, ells sí que venen aquí a intentar canviar-nos la nostra llengua, a intentar amagar la nostra cultura, a intentar que el corredor mediterrani no es faci i es faci per Saragossa i pel mig del Pirineu.
Quan a París han dit que a l'altra banda no esperin res.
Que Europa no farà mai res, no? A veure, vull dir, siguem seriosos, no? Jo penso que el problema més greu que tenim és que els governants que tenim, sobretot a Madrid, no són gent seriosos. Se la foten.
En qualsevol país, parlant en clau espanyola, en qualsevol país normal, quan hi ha ministres que aixequen rebomboris o fan desastres com els que actualment hi han, començant pel d'educació, generalment, doncs, hi ha reunió del sèquito, canvien la persona, amb una mica de mal a dir, doncs, continuen el mateix programa, però com a mínim aquella persona ja la treuen del davant. I el 50% del soroll ja el treuen. En aquest país resulta que no solament no fan això, sinó que el president del govern diu que s'ha de seguir i esperem. O sigui, esperamos, perquè resulta que n'estan venint altres. Concretament ahir em sembla que van tindre reunió de ministres i van decidir de que l'assumpte de l'euro per recepta, i podem estar d'acord o no, no estic tractant aquest tema, és a dir, que l'euro per recepta lo porten al Constitucional. Bé, doncs, amb aquesta base, malament rai, quan van, aquesta gent van entrar al govern, van portar el programa davall la taula, ningú sabia el que podien fer perquè el programa no es va fer públic, és a dir, el programa del PP no era un programa en el qual se pogués discutir, perquè doncs em sembla que el van presentar a última hora, m'entens?
No, però deia, per exemple, que pugen les pensions i no s'han pujat. Deien que pugen l'IVA i n'han pujat.
No, però m'ho referim, és a dir,
el
que vull dir és que ja anaven amb aquesta intenció de no donar massa publicitat al programa, de no explicar les coses que teòricament ells havien de fer.
Home, la que estava plovent.
Quan hi havia el Zapatero al govern, ells deien, nosaltres no farem això, nosaltres... I fotien bronca al Zapatero perquè feien una sèrie de coses que ells estaven superant en contra. I el primer que van fer quan pujava al govern va ser fer precisament tot el que deien abans que no. Tot,
sí, vull dir,
absolutament tot.
No se'n recordeu, el Rajoy, quan va prometre i va perjurar que pujar l'IVA era una aberració pel ciutadà.
Bueno, però és el que et dic, és a dir, ells no es van voler, o sigui estratègia o no sigui estratègia, no es van voler reafirmar amb les coses que farien a l'hora de posar-ho damunt de la taula, m'entens? Sí que estaven, que és el que diu l'Agustí, és a dir, en contra d'això, en contra d'allò, però a l'hora de posar-ho damunt de la taula per explicar-ho, això ho van portar bastant amagat. De manera que els ha servit això perquè quan han entrat no han fet servir aquest programa, el qual vol dir que ja no se'l creien ni ells, i aleshores, què han fet? Doncs han anat aprofitant les ocasions que els han marcat a nivell europeu, les ocasions per poder anar destrossant, en aquest cas, el país, perquè, veiem, veritablement, sembla que tinguin una estratègia en la qual doncs, esfonsar cada vegada més. Si ara no haguessin tocat, en aquest cas, l'assumpte del català, que per amb ells no tocava, és a dir, no els implicava a nivell de crisi, amb ells no els implicava això, és a dir, si haguessin continuat en el mateix tarannà que feien ara, a part de les 20 o 30 persones aquelles o famílies que van
3 famílies
3.
O 4, no? Encara que fos una, és igual, si no haguessin fet cas amb aquestes, entre parèntesis, tonteries, doncs aleshores ara estarien més tranquils. I de la crisi, és el que diu l'Agustí, no sortim fotent-hi més merder dins, amb perdó de l'expressió, entens? És a dir, de problemes ja n'hi ha prou. Si ells volen solventar-ho, doncs que donguin solucions.
No pot ser que facin servir tot el tema del català per tapar una mica el tema de les pensions, perquè és molt gran.
Aviam, tots aquests temes, amb ells no tenen solucions.
Pensions, Miquel, és ja... començar a tocar l'os de l'estat del benestar i bastant a fons.
Sí, ja ens fa mal,
és que s'anirà, és que s'anirà fent. És a dir, ara doncs, l'assumpte de l'euro per recepta, que bueno, fins ara sembla ser que havia funcionat a nivell econòmic i tota aquesta història, bueno, doncs ara s'ho van a carregar. Aviam, la funció d'en ells no és sortir de la crisi. A nivell espanyol no es veu un futur per dir, escolta, això s'acabarà d'aquí 2 anys o un any o 3 anys. A nivell català tampoc tenim aquest futur, però tenim una altra alternativa, m'entens? Que és en aquest cas, si nosaltres mos organitzéssim, podria ser que podríem sortir doncs d'aquesta mena de forat negre o d'aquesta mena de xapapote, per
això no té cap dubte,
m'entens? Clar, llavors clar, si un no té cap sortida i no veu un fi, ha de criticar constantment les altres coses
que,
i ha de bombardejar les altres coses perquè no funcioni.
Veu que qui t'ha d'ajudar te maltracta a sobre, i encara molt més, no? Això està clar.
Aviam, el que li molesta molt al govern central, però moltíssim, és que hi hagi articles del New York Times, del Daily Times, de grans periòdics europeus i nord-americans, que diguin que ells han fet estudis i que veuen que Catalunya, si fos un país independent, és molt més viable que acompanyada per Espanya.
No, i tant, claríssim.
Guanyadors de Nobels.
I això, clar, això
si,
és molt
si el problema d'Espanya és que si Catalunya és independent, potser Europa no voldria Espanya. Aquest és el problema que té Espanya.
Sí, eh?
A veure.
Mentre la independència era anys enrere, estem parlant de 4 o 5 anys enrere, tema d'un sector minoritari dels sí, catalans, dels
quimera.
Catalanistes...
Una absoluta quimera. Una quimera absoluta.
Dir, llavors no passava res, és a dir, bueno, són aquests que doncs, se'ls ha de...
Perquè sí, són uns alteradors... El cabo, sí,
què passa? Quan aquesta mena de pensament, quan aquesta mena de filosofia s'aplica per poder sortir, en aquest cas, de problemes socials, de problemes econòmics, és a dir, s'aplica com una filosofia de progrés... Aleshores, amb ells això els fa por.
Sí, però...
Però fa por a qualsevol persona que vegi les coses amb clau espanyola. Perquè el problema és de que des de fora d'Espanya, des de la Unió Europea, des de qualsevol altre lloc, diuen, escolta, tu, si aquests volen decidir...
Bueno, la Unió tenen... Europea no és molt llarga. Aire...
Però veure una cosa...
No, és que els països, però la major part, és a dir, veuen de dir, escolta, tu, vull dir, has de sortir d'alguna... Has de treure alguna solució amb això, no hi fotis més foc.
Però el problema està, i seguirem el que dius tu, és a dir, a veure, el tema està que, mira, resulta que el 25 de novembre va haver-hi unes eleccions, eh? I si tu mires els números fredament i fas objectius, el dubte que de 135 diputats al Parlament, 105 estan pel dret a decidir, val? Val? O 95, és igual, no me recordo. És més del 70%. Més del 70% de diputats representen opcions
al
dret a decidir. D'acord? I resulta que tots els independentistes o tots els que van a votar amb l'alegria han quedat tots planxats. El primer dia han quedat tots planxats, no digueu que no. Eh? Però per què van quedar planxats? Jo penso per dues raons. Primera, perquè el Mas confiava tenir majoria absoluta, aquesta és una, no? I segona, perquè des de Madrid hi ha hagut un bombardeig bestial dient que el tema de la independència havia fracassat perquè el Mas no havia tingut majoria absoluta. Però clar, és que a Madrid s'equivoquen, no saben llegir. No saben llegir, però és que els catalans ens hem quedat tots parats, eh?
No
ens hem quedat parats. A veure, jo repeteixo, jo sóc el primer, eh? I potser no es parlo per mi, però jo crec que la majoria de gent van quedar una miqueta desencisats al primer moment. Al primer moment, després, analitzant-ho fredament, dius, home, no, què dius? Si hem guanyat per una majoria aplastant, tant de bo que el Quebec tinguessin aquesta majoria, que ja tenien independència fa anys.
I amb una forta participació de gent.
I que jo penso que, a més a més, van votar tots els vots espanyolistes possibles de Catalunya. En canvi, no van votar tots els vots independentistes de Catalunya. Mm. A més.
Mira, jo diria que dir en els dies posteriors que gran part de l'èxit de participació va ser aquell grup de gent que entén que les autonòmiques no van amb ells.
Grups espanyolistes, claro.
I que van entendre que aquestes eren especials
sí, jugaven molt,
i que s'havia de dir alguna
correcte,
cosa.
Correcte, exactament.
I el fet que entessin diputats espanyolistes, recordo alguna tertúlia que els deien unionistes i van estar discutint de si
és igual, és el mateix.
L'etiqueta valia
o no, és el mateix, dir unionista o espanyolista és el mateix.
És interessant i trobo que està bé perquè és el Parlament realment representa la Catalunya que hi ha. Xiquets, Catalunya 2012 és això.
Claro,
amb els més de 80 escons independentistes i la resta que no.
Aviam, de fet, és el que us volia saber, també.
Que ja està bé, que ja està bé. El que passa que avui no, però la lectura, el que millor és que la lectura que s'ha fet i la lectura que la gent de Catalunya ha captat és una lectura negativa, quan en realitat els resultats són positius. Bueno, aquí vull arribar jo, no?
A fora de Catalunya només veuen Convergència i aleshores tots els altres...
Jo trobo que ni Convergència en veuen Mas.
Però... És a dir, llavors la lectura que fan és, aquestes les perspectives quina era?
No, però jo no parlo de lectures de fora, jo parlo de lectures d'aquí. No, jo parlo de la gent d'aquí.
Sí, el que passa que, és a dir,
al
tornar...
Ja, però havia costat, eh?
Al tornar aquestes idees, llavors quan te tornen, t'arriben amb aquesta sensació de que, collons, aquells diuen que sembla que teòricament no guanyat. Naturalment, si les perspectives eren de treure majoria absoluta i no treure majoria absoluta...
El Mas, però l'Esquerra sí, i la CUP també...
És que la majoria absoluta, la majoria l'ha tret per carrer, la independència.
Miquel, volies afegir alguna cosa?
Jo volia ficar la cullerada.
Posa la cullerada.
Jo recordo que aquí, el dissabte abans de les eleccions, que jo estava aquí a la ràdio, vaig dir, no, ara no me les vull donar de pitoniso, eh? No, però jo creia i vaig dir que jo creia personalment que Convergència perdria 4 o 5 diputats, no 12, perquè en perdria 4 o 5, o sigui, ja vaig dir que majoria absoluta, res de res, i que Esquerra pujaria molt. I que Esquerra podria ser el segon o tercer del país, depèn del que fes el PSC. I
que depèn de la caiguda, perquè estava clar que queia.
Quan se van donar els resultats a la nit de les eleccions catalanes, jo m'ho esperava, això. Vull dir, no vaig tindre cap sorpresa de dir, hòstia, no, perquè jo ja me pensava que el Mas no tindria la majoria absoluta, perquè encara que s'hagués mantingut amb els 12 diputats, tampoc la tenia.
A mi t'esperaves que Ciutadans i Ciutadans no s'ho esperaven ni ells.
Ningú.
Ni ells s'ho esperaven.
No, clar que no.
Més aviat que els CUP n'haguessin tret algun altre més que no pas Ciutadans.
Exacte,
no,
vull dir,
això pel tabernar, sí. que evidentment se palpava.
Bueno, però has tenut que pensar que a Catalunya la gent que vota Ciutadans i el PP, hi ha molta gent que té clau espanyolista. Vull dir,
sí, que em sembla bé,
així,
que em sembla bé, si em sembla bé.
I encara que el PP ho hagi fet malament, és el vot fidel de l'espanyol, sí, que diu, sí. Ha de votar el PP encara que ho hagi fet tot al revés del que va dir. Doncs votaré el PP.
PSOE.
Perquè, clar, la gent que se sent espanyolista, en què havia de votar?
El PP o Ciutadans.
Clar, no podia votar ningú més.
O el PSOE.
O el PSC.
Però el PSC parlava de federalisme,
sí,
ja no era...
Per primera vegada i amb la boqueta petita. Perquè els de PSOE i cada s'ho acaben de creure.
Sí,
primer... Ara ja parla d'un govern.
Estic d'acord, canvi... En llenguatge taurí seria canvi de terç.
Exacte.
El que sí que hem de fer és centrar una mica la qüestió, recordar que tenim dos telèfons que des de casa... També podeu participar en aquesta tertúlia al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135. Volem saber, volem conèixer la vostra opinió respecte a aquests atacs a la llengua en forma de projecte de reforma de la llei educativa i també doncs, com s'està vivint tot aquest procés, com es van llegir les eleccions, tot i que ens comencin a quedar lluny tant a Madrid com a Barcelona. Rosa, digues.
No, que ahir es van donar els premis de les lletres catalanes a Tarragona i ho van donar per la tele.
I van inaugurar el teatre.
I van inaugurar el teatre que ja tocava. No, però em refereixo que al final, la gent va aplaudir, van cantar i després van cridar independència. Mm-hmm. Doncs això... 5, 8 o 10 anys enrere...
4.
Era imaginable,
una cosa increïble,
eh? Una
cosa increïble, parlant d'això, és que al camp del Barça, per exemple, per posar un exemple, al minut 17 i 14 segons, la gent crida independència.
De la primera i de la segona part. La segona part costa més, però la primera...
I ara, i el millor de tot, és que ara, als camps d'Espanya, al minut 17 i 14, comencen a cridar Viva Espanya.
Ah, carai.
Sí,
Ojo.
Això ho vaig veure...
Ho vaig veure jo... Està molt bé,
eh? Al camp del Córdoba, sí, vaig veure jo això.
No m'he fixat.
Al minut 17 i 14 segons que jugava el Barça amb el Córdoba, van començar a cantar Viva Espanya.
Ah, sí.
Però això és com a contrapartida, eh?
No, que em sembla bé, a mi em sembla fantàstic, sí, no, això. Ui, em sembla fantàstic. No, el que vull dir és això, és a dir, el que deia una mica la Rosa també, no? De dir, jo penso que ens hem de dedicar més al treballar nosaltres diàriament, a fer, i no fer massa cas dels crits dels llops que volen mossegar, no? Vull dir, nosaltres hem d'anar a seguir treballant, hem d'anar fent la nostra, el que pensem que hem de fer, amb tota la dignitat i amb totes les ganes i amb tota la força. I ja està, i no fer-nos mai un cas i no amargar-nos tampoc la vida, perquè ja està prou amargada, perquè a sobre encara vingui gent impresentable, com podria ser el ministre Verd, i ens amargui la vida a ell. No? Jo vull dinar, i vull sopar, i vull dormir tranquil·lament, malgrat aquests fantasmes que roden per aquí.
Pensa
no?
que quan se va acabar aquest partit, el Piqué va fer unes declaracions molt curtetes, però bueno, es van fotre els espanyols. Quan se va acabar el partit va dir Espanya 0, Barça 2.
Això ho va dir el Piqué.
I el demà va sortir...
Bueno, és en la clau esportiva que es treballa.
Clar, això és, clar, tot això s'ha de llegir... Clar, cadascú ho llegeix com vol.
Sí, clar.
Clar, si tu ets... Això és el que passa molt sovint. És dir, si tu ets... Si el Barça... És que, clar, a mi em fa gràcia molts espanyols d'aquests que volen... No sé què volen, no sé què volen.
No,
la veritat és que no sé què volen, no? Perquè, clar, vull dir, si Catalunya és Espanya... Jo sempre dic el mateix. Si Catalunya és Espanya, que és un condicional... Sí, vale? No. Si Catalunya és Espanya i tu estimes molt Espanya... també és d'estimar Catalunya.
Catalunya,
i a més a més és d'estimar tal com és, amb la seva llengua, amb la seva cultura, amb la seva manera de fer. I per tant, si un partit de futbol, per exemple, com aquest que estàvem parlant ara, doncs la gent d'allí crida Espanya, 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 els que estan a l'altre equip deuen dir, jo jugo contra Espanya ara, m'he pensat que jugava contra el Córdoba jo, i no contra Espanya. És lògic també aquesta reacció, no? I per tant s'ha de llegir, també s'ha de llegir aquesta... Clar, després a la premsa de Madrid li donen la volta i ho interpreten d'una altra manera molt, molt diferent.
Però al camp del Barça van
el camp del Córdoba.
No, que jugaven a Córdoba. Mm.
Sí. El camp del Barça al minut 17 i 14 sempre, ara, des de l'11 de...
Diuen independència, però els camps espanyols diuen viva Espanya. Canten viva Espanya.
Sí. I el de Córdoba què van dir? Primer independència?
No. Córdoba
ja
va anar directe.
Ja va tocar Espanya.
Al minut 17 i 14 segons van cantar directament viva Espanya.
És una mostra més de que sempre, en aquest cas, per la gent en clau espanyola, Catalunya ha anat al davant d'Espanya. És a dir, la regió, que en diuen ells, de Catalunya, sempre ha anat al davant. I en aquest cas doncs, és el mateix. És a dir, doncs, inventen... Doncs, és a dir, posen això al damunt de la taula i llavors, doncs, per contrapartida, hauria de ser doncs, la formació d'Espanya... s'hauria de buscar una data concreta i uns segons i uns minuts concrets per cridar viva Espanya, no al mateix moment que s'està...
Fa 3.000 anys això, no podem buscar els mapes, els llibres, perquè encara...
No, 3.000 anys Espanya no existia.
Això ho deia l'Esperanza Aguirre l'altre dia. Això ho deia l'Esperanza Aguirre.
Bueno, tornem cap aquí, perquè l'Agustí deia que aquí s'havia de seguir treballant. Bàsicament, a nivell polític hi ha dues persones que des d'ahir la tarda que s'estan reunint i que aquest dematí encara continua la reunió entre el president en funcions, l'Artur Mas, i el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, per tal de veure com s'acaba de quallar aquest pacte per escrit, segons voluntat d'Esquerra Republicana, i ara sembla que l'últim detall, la cosa que falta, és la data de la consulta. Bueno, a vegades es parla de referèndum, a vegades es parla de consulta. Tan important, tan important és aquesta...
No obstant, jo si fos polític, si fos de Convergència o si fos d'Esquerra, començaria el referèndum, no el faria primer. Jo primer faria un pas previ al referèndum, que és des del Parlament declarar la independència de Catalunya. I un cop declarada des del Parlament, hem de buscar legalitats. Aquesta és la legalitat. El referèndum no és legal. Aquesta declaració potser sí que podria ser, diguem-ne, com a mi, si no, més, no? Legalment,
això,
políticament legal, no?
Jo penso que
es farà. Declarar des del Parlament de Catalunya la independència i un cop estigui la independència feta, doncs se fa el referèndum perquè la gent digui doncs sí o no el que ha dit el Parlament.
Jo penso que es farà així.
Jo te puc contestar la pregunta perquè, com que jo estic ficat amb el tema i sé del que va, aviam. Convergència està d'acord en fer la consulta, però la vol allargar una mica amb el temps. Diu, dintre els 4 anys, més aviat cap al final. 3 anys, per dir alguna cosa. I l'Oriol Junqueras diu que és que no tenim temps, diu que no veus que ho estem passant tan malament i que... No, això s'ha de fer abans de 2 anys. Millor el primer any que el segon. I aquí hi ha la mica de... que aquesta diferència es llimarà i arribaran a un acord, segurament que arribaran a la meitat de la legislatura. Però la diferència és aquesta, que l'Oriol diu que hem de córrer més perquè no podem perdre més temps.
Bueno, sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digue'm, Gaspar.
Bueno, jo sóc el més vell de la colla. A l'any 36 va començar i es va acabar el 39, doncs que a Barcelona i a Catalunya hi havia la quinta columna. Ara continuem tenint la quinta columna a dins de Catalunya, perquè doncs, els vots de PP i Ciutadans és la quinta columna que tenim dins, que punxen i punxen i punxen i no ens poden tragar. Però viuen aquí dins i viuen de nosaltres. Jo us he de repetir, perquè em sembla que ja ho he dit altres vegades, a mi l'any 39 me van preguntar el Pare Nostre i sabia el Pare Nostre que m'havien ensenyat ma germanes i la mare en català. I em van fotre una hòstia que em van tirar la cara. I no vaig ser jo sol a Falset, que vam rebre una bufetada per dir el Pare Nostre en català. I pues ara va fotre el rector, el Claudio dels collons. Perquè tots són junts i tot és una quinta columna. I no mos poden entregar. I si volen tan soroll, de que la pàtria, Doncs la pàtria és una família, oi? Que ens consideri com a fills d'aquesta família i ens respectem els uns als altres amb amor i respecte. I que el que el Parlament se vota, doncs llavors sigui veritat que arriba als puestos. Ara, aquí a Catalunya, tenim una gran sort, que és el poble que ha parlat. Els diputats que prendran posició la setmana que ve han de continuar complint amb el que el poble els ha dit. Si no compleixen amb el que el poble els ha dit, no es mereixen cap paga de, ni del primer mes. Si no som tots i mos posem firmes i diem aquí som, perquè hi som, no en sortirem. A veure si tenim sort tots. I si mos baten, doncs cridem ben fort, visca Catalunya! Bon dia.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació i per aquest record històric. Jo per això els hi preguntava aquí a la taula.
Bueno, aquí, sí. per exemple aquí, ara actualment no hi ha ni cap mestre, ni cap escola, ni cap lloc que se li pegui a ningú, ni es castigui ningú per parlar en castellà, que quedi clar, eh?
Tot i que s'ha dit, s'ha publicat en alguns mitjans.
És una gran mentida, vull dir, ho diu gent que no viu aquí, per tant no saben el que passa aquí, no? Vull dir que quedi molt clar que ni es castiga mai a ningú, i molt menys, evidentment, pegar, no?
I què fa?
Per, parlar,
ho
ha dit, per parlar en castellà.
Què
eh?
Això no,
que quedi claríssim a tant els ciutadans com els del PP com a qui sigui, no?
Ni amb l'immersió ni abans de l'immersió.
No,
ni abans,
això ho ha dit un senyor diputat del PSOE que és gallec.
Que és federalista. Eh? En teoria.
I aquest senyor ha comparat els nens jueus amb mans dels nazis, amb els nens que parlen el castellà a Catalunya.
És que no faria cas d'aquestes...
Això
és posar-nos fang sang allò que es diu fetge, no sé què...
Pedres o fetge.
Això són unes declaracions tan incendiàries que aquest home l'haurien de jutjar. Vull dir, primera, que això és una mentida com... Vamos, no hi cabria aquí en aquesta sala, la mentida gran que és.
Bueno, però aquestes coses... a veure, hi ha una premsa i hi ha un sector que les utilitza...
Però no es poden dir que és mentida.
Les utilitza...
Hipotent.
Les utilitza constantment, és a dir, sí. Segons en quins canals de televisió i de ràdio doncs, de... escoltes, doncs ve moment que dius, bueno, a mi, però voleu dir, què podeu dir? Aquestes,
bueno, però fer aquesta comparació... Fer aquesta comparació, el fiscal hauria d'entrar d'ofici, tu, no fotem.
Sí, però no m'entra, és el mateix que t'he dit.
Si pensi
igual que ell. És a dir, aquí hi ha un sistema de que aviam, se va en contra d'un per sistema. Entens? És a dir, tant si és veritat com si no és veritat. Si és una cosa que puc, en aquest cas, tombar al rival, doncs l'utilitzo.
Això és autoodi, és el que diuen jo, però això és autoodi. Això és autoodi,
bueno, però,
és que jo
però,
no ho entenc.
Però,
que no ho entenc.
És però
és
que això ha sigut creat, en aquest cas, el que discutim ara, doncs per una sèrie de persones que han estat elegits pel poble, una sèrie de polítics, en aquest cas, doncs que, bueno, que van aixutxant i van atiant, com aquell que diu aquest foc, perquè amb ells ja els va bé, a l'hora de programar
bueno,
i a l'hora d'organitzar,
que
hi hagi això.
Perquè aquesta persona, repeteixo, és del PSOE.
És igual. Sí, wow. És igual.
Aquesta persona sí, té igual. Companys del PSC a Catalunya. I suposo que els hi pot preguntar amb ells, escolta, què és el que passa realment amb el català? Home, té companys a Catalunya.
Pensa una cosa, un socialista...
Primer un i després l'altre.
Un socialista català, o un socialista espanyol, o un socialista francès, si estima la seva pàtria, en aquest cas anirà a favor de la seva pàtria. I, per tant, doncs, aquest que dius doncs, és espanyolista, per tant, va a favor d'Espanya. És a dir, el que hauria de ser és que un socialista català hauria de, en aquest cas, estimar la seva pàtria i fer...
Però no queden que Catalunya és d'Espanya, doncs per què va en contra d'Espanya, de Catalunya, si també és d'Espanya? És que això és el que no entenc.
Precisament perquè els primers que volen secessió són tot aquest sector de gent.
El problema està, jo penso que el problema està que la gent de, diguem-ne, que s'ha venut molt bé el tema, és que no volen una Espanya espanyola, volen una Espanya castellana, que aquest és el problema greu. Aquest és el problema que es creu de tots. És a dir, per què la gent s'ha fet independentista la majoria? Perquè no volen una Espanya espanyola. Perquè una Espanya espanyola seria amb català, amb basc, amb gallec, amb andalús, no sé què, amb cadascú amb les seves...
Amb valencià,
no,
sí.
Però no, la gent volen una Espanya castellana, només. És a dir, de Castella. Uh-huh. Aquest és el gran problema que tenen ells, no? I que ho han venut, i sobre, és que sobre els andalusos i els altres també s'ho creuen que aquesta és l'Espanya correcta. No, aquesta és l'Espanya castellana, no és l'Espanya espanyola, eh? Que quedi clar. Vull dir, a mi em fa gràcia que és defensors de la pàtria espanyola. quan van en contra de Catalunya. Jo no els entenc. Jo si m'estimés Catalunya, no aniria en contra de l'Osona o en contra de l'Empordà.
Aquest ara, personal dir, no, és el primer, primer que té ganes de secessió. Perquè si no, és el que dius, és a dir, ja no ho plantejaria. Aquest dia vaig sentir una emissora d'aquestes una mica estrafalària, no sé quin nom és ara. Però és
no ho diguis, millor que no ho diguis.
Sí. No, el que vull agafar és el fet de que el mateix locutor, que teòricament doncs, semblava una mica anticatalà, per entendre'ns, és el que hi havia dos o tres economistes allí que els hi estaven preguntant. I els economistes anaven responent, naturalment, doncs, en contra de la secessió, en aquest cas, de Catalunya. Però el fet era de que el mateix locutor els deia, però escolteu, és que gent intel·lectual, gent preparada, gent important dins el món de l'economia, diu que això pot funcionar. No dieu-me altres que no, perquè altres vegades heu dit que aquesta gent són, és a dir, són fehacients, és a dir, són persones que es poden creure, i ara m'esteu dient de que aquesta gent que diuen que hi ha aquesta viabilitat, resulta que no.
Perquè no els interessa.
És a dir, el que vull fer notar en aquest cas és de que inclús la mateixa gent que està promovent doncs, aquesta mena d'odi o de menyspreu cap a Catalunya s'està reflexionant i dient, bueno, escolta, vull dir, és que vols dir que està en això?
Bueno, a més, jo també podria llançar una llança a favor de... Veure, és a dir, quan tu marxes de Catalunya i te'n vas a Espanya, a veure, el 95% de la gent és fantàstica.
És normal.
I no és anticatalana ni és
normal.
Res.
Com a tot arreu.
No, perquè aquí, clar, no, perquè moltes vegades, alegrement, jo sóc el primer que ho faig, alegrement diem, és que no sé què, no, a veure, no, és la premsa, és un determinat grup concret de gent, i etcètera, etcètera, però la gent del carrer... La gent de carrer és superamable i supercorrecta i super...
Sí, sí,
és normal. I no passa
això és veritat,
res.
No? Estem parlant de...
No, però que quedi molt clar això. Jo penso que moltes sí, vegades... Però, així, igual que em parlen ells, és que els catalans són això, els catalans són... No, els catalans no. Els catalans són com tot. N'hi ha de tot. De bons i de dolents, de mitjans i de petits i de grans i de grossos i de prims. Com a tot arreu, no? Vull dir que una cosa són les persones com a persones, i l'altra és, diguem-ne, els ents, els ents que són canviables i mutables, no?
Home, aquí del que es parla és de les persones que tenen...
Molta gent d'aquesta creu en l'espanyolisme de Castella. Això és el fotut.
Sí, però quan parlen amb tu, a veure...
No ho demostren perquè són...
Però mira, us diré una anècdota curiosa que em va passar ara aquest Tots Sants. Vaig estar a Còrdoba per Tots Sants. No vaig anar a veure el Barça perquè va jugar dimecres. I vam anar a una botiga i parlava i va sortir una botiga pendenta. Ai, que sou catalans? Parlant en català. Que sou catalans? Sí, jo no sé què. Diu, és que jo sóc de Lleida. I fa 15 anys que sóc aquí, no? A Còrdoba. Em vaig casar a Còrdoba. Dic, perquè els seus pares eren militars a Lleida, no? Els pares eren militars a Lleida, no? I ella te diu, és que tinc una il·lusió que pugui parlar en català.
Ai, pobre.
Diu, és que jo a la meva filla li parlo en català. I viu a Còrdoba, i fa 15 anys que viu a Còrdoba, no? Vull dir que veure que... Jo repeteixo una miqueta la idea aquesta de les persones, no? Vull dir que hem de diferenciar i hem de saber molt bé diferenciar les persones dels grups i dels...
Sí, home, que tothom no està dins el mateix sac, això és evident.
Jo t'entenc, Agustí, però quan l'Espanya castellana té un altaveu tan potent sí, com estem parlant d'ABC, de Mundo...
T'he donat un altre exemple d'aquest viatge, un altre exemple contrari, diguem-ne, vale? Contrari. Estic en un restaurant, sopant tranquil·lament, al costat una taula amb quatre nois de, no sé, 25 o 30 anys, no? Com a molt, xerrant i no sé què, no? I vaig sortir el tema que, no, parlant de Portugal, no? I deien, oh sí, perquè els portuguesos són fantàstics, jo vaig anar de viatge i tal i qual, no? Estàvem parlant de Portugal, no? I de cop i volta un diu, jo el que faria és quedar-me en Portugal i que se'n vagin els catalans. I jo pensava per dintre, però aquesta gent què es pensen? Que ells poden triar, en qui jugar?
Queden, sí.
És que, enteneu? aquest sentit imperialista de les coses, no? Sí. Dir, no, que vingui Portugal amb nantros i que Catalunya que marxi. Jo pensava...
Això és anticonstitucional.
No, però, però jo pensava, vaig pensar, aquesta gent què es pensen? Que poden triar el company de viatge,
Però el que passa...
És al·lucinant.
El que passa que...
Jo veig 25 anys. I van dir, vigila, que aquí al lado hi ha unes catalanes.
Però això t'ho deu dir en castellà, no?
No, a mi no m'ho deia, parlant entre ells. Jo vaig sentir que ho deien, això.
Ah, vale. No, perquè a mi em va passar un altre cas així, però doncs...
No, perquè em fa molta gràcia d'això, no? D'esperit imperialista, no? És a dir, ells poden... Espanya pot triar que vingui Portugal amb nantros i que Catalunya marxi. I, escolta, falta que vulguin els portuguesos, primer, no? Primer falta que vulguin els portuguesos. Clar, és que... Però ell com si fos un canvi de cromos, no?
Però això està portat més que res perquè és el que comentem ara. És a dir, nosaltres parlem de la gent que parla d'això. Dels polítics, dels intel·lectuals segons quins,
poquets.
Bueno, que se'n diu intel·lectuals al seu moment, no? És a dir, doncs, que donen opinions a favor i donen opinions en contra. El que no parlem és de la majoria de gent, doncs, de que, doncs, bueno, que treballa i fa feina i treballa 8 hores i, entens? A nivell de, no solament de Catalunya, sinó a nivell d'Espanya. I llavors, clar, vull dir, el que passa que aquest sector catalanista o aquest sector de Catalunya que teòricament no deia res, que teòricament no se n'enfia de la classe política, entre cometes i resubratllat i amb totes les coses que hi vulguis posar, doncs aquesta gent va formar en aquest cas un grup, per exemple, doncs, Assemblea Nacional, i són els que tiren endavant o van per amb un altre camí que no és el camí que és el que estem parlant ara dels polítics, de la gent que, de periodistes, per entendre'ns, o del món de la faràndula, que estan xinxant el d'allò. El moviment del poble generalment costa molt de dominar i costa molt d'encaminar. Per què? Perquè la majoria de gent, escolta, l'11 de setembre ni Convergència, ni socialistes, ni res. La gent allí estava perquè volia allí. Hi havia gent de Convergència, gent de socialistes, sí, no, d'aquí i d'allà. M'entens? Són la gent la que vol. I per això és tremendo. És a dir, en el que comentava el Miquel, s'hauria de fer el referèndum, tal com va dir la presidenta de l'Assemblea, en el moment de que la gent fos conscient del que anés a votar. És a dir, hi ha un sector de gent, encara, de que només està en contra del catalanisme. Però que si analitzés, si aquest sector de gent analitza el que vol dir catalanisme, el que vol dir independència, entens? Potser votaria a favor.
Doncs si fem això no votarem mai, Això
està claríssim.
Això no votarà mai. Perquè,
sempre
a veure, vot inconscient.
El que vull comentar no és de dir fem-ho ara o fem-ho d'aquí quan tots som conscients, no. Però que hi ha un sector que encara no ha acabat de comprendre. El que passa que aquestes coses van molt de pressa. Penseu que això fa un any no estàvem parlant d'aquesta manera.
Doncs...
Però qui ho decideix? Un està preparat per fer-ho. Clar, mai.
Per exemple, jo
puc pensar, veure, i me contraposo amb la Sánchez Camacho, perdona, que em perdoni qui sigui. No?
Alicia.
És a dir, ella és conscientment va votar el PP, estava convençuda que era el millor. Jo penso que és una inconsciència molt gran votar el PP, per exemple, el 25 de novembre.
Sí.
Perquè, clar, després del que hem dit abans de començar, de totes les promeses incomplertes, de totes les mentides contra Catalunya, etcètera, que encara hi hagi gent catalana que el votin, dius, aquesta gent no està preparada encara. I en canvi, en canvi ella diu, no, és que això és el millor. I per tant, vota. Per tant, clar, aquesta consciència d'estar preparats, és que no hi estarem mai, perquè cadascú té la seva consciència de vot.
No és que estigui gent preparada, que s'hagi explicat ben bé a la gent el que significa això.
La gent no vota per raons. Molta gent no vota per raó.
Mira, fixa't bé. Fa 3 anys, quan se van començar els decideix,
Les consultes.
2009, que va començar això. Fa 3 anys, les eleccions que hi van haver any abans o any acabat, és igual, no tenen res a veure amb les eleccions que hi van haver el dia 25. És això?
Sí.
Molt bé. Doncs, en aquest cas, suposo jo que el que es volia referir, en aquest cas la presidenta de l'Assemblea, és anar per aquí. Però aquest per aquí no vol dir esperar 2 anys o 3. A la millor s'hauria de fer d'aquí 6 mesos. Entens? És a dir, el que vull referir és de que a nivells polítics estan decidint algunes coses de que la millor el mateix poble los ho tirarà per terra. I sembla una cosa contraproduent perquè resulta que els polítics formen part d'aquest poble.
El moment és ara. Aquí el Parlament de Catalunya la majoria és nacionalista? Doncs el moment és ara.
Sí, no. Això no ho discuteixo. El que passa que és molt difícil que aquests polítics que han portat al davant el país i han fet tot aquest sistema, ara resulta que doncs, volen donar unes solucions amb coses que realment no...
Bueno, mentre busquem aquestes solucions, escoltem la segona trucada del dia. Bon dia, què parlem?
Hola, sóc el Joan. Escolta, jo penso que no tenen problema perquè mos independitzem. L'altre problema que tenen és que si mos independitzem, com pagaran la resta d'Espanya? no hi haurà PIRS, no hi haurà això, no hi haurà allò, no podran fer carreteres als altres llocs. Jo crec que el problema és econòmic, no que siguis català, castellà o el que vulguis. A veure si ho diuen d'una puta vegada, diguin no. Com que Catalunya no ingressa, doncs pues no hi ha nada. Això és el que han de fer. Vale?
Vale.
Adéu.
Adéu. Això mateix de la CNN, que ho vaig portar aquí a la tertúlia, crec que abans... No, crec que va ser després de la manifestació, preguntant-se què passaria si Espanya perdia un 20% del PIB, que és el que aportava Catalunya, segons els càlculs d'aquesta cadena nord-americana.
No, però jo no obstant, jo no estic d'acord que sigui un problema només econòmic.
No.
No. A veure, jo crec...
És una part del problema per ells.
No? Jo crec que hi ha un problema que és fonamental i que és dolentíssim. Que per mi, potser és que... Mira, jo ho veig optimista, és l'enveja. No hi ha res més dolent que l'enveja. I Espanya, ara en aquests moments, tota aquella gent no tenen res més que enveja de veure que Catalunya va tirant endavant, que li van sortint les coses. Eh? I ells van posant les traves que... Ara què farem? Ara tocarem la llengua? Bueno, ara quan hauran tocat la llengua, ara tocarem una altra cosa. Perquè l'enveja, se'ls menja l'enveja.
En comptes de portar solucions o no tocar aquests temes que d'això,
jo no sé què enveja, ho van afegint. Jo els envejo amb ells, perquè tenen autopistes gratuïtes.
Doncs ells, en quin moment...
A les escoles, per exemple, tenen ordinadors
a tots els alumnes. En quin moment t'envegen
a tu? Jo els envejo amb ells.
En quin moment t'envegen?
A mi m'agradaria ser com ells. A mi m'agradaria ser com ells. Si tindre el que tenen ells, seria feliç.
Bueno, el que passa, aquest enveja que comenta la Rosa, sempre hi ha sigut. El que passa que ara potser s'ha posat damunt de la taula coses de que, bueno, doncs de que la millor, doncs un país amb una autonomia pròpia, doncs potser tindria més solucions que no pas les que en aquest cas doncs tenen la resta de l'Estat.
I si parles amb algun castellano parlant,
jo penso que aquí
t'ho diuen, no hi ha, oh, és que claro,
el problema no és
el català, us lo arregláis todo vosotros, mira, ahora solitos tendríais de todo.
El que passa és que això és quan no hi ha unes causes concretes o unes justificacions concretes per poder dir o per poder justificar. I clar, quan no hi ha tema, llavors te treuen doncs coses com aquestes. No ho sé, vull dir, són...
No, vull dir...
Formen part també de la...
Estem acabant aquesta hora de tertúlia, no podem passar per... sense que jo els pregunti sobre un fet que, tot i que ha passat a l'altra banda de l'Atlàntic, avui en tots els diaris catalans o madrilenys, és igual, el tema de la situació espanyola ha passat en un segon pla, tots els diaris parlen de Newton i d'aquesta matança que va deixar 28 morts, es parla de 2 dotzenes de nens en edat preescolar, una situació que es repeteix. Sorprèn una mica des de la nostra òptica, perquè culturalment el tema de les armes i la possibilitat de les armes és molt diferent amb una banda de l'Atlàntic, i jo m'atreviria a l'altra, no només a l'Estat espanyol o a Catalunya, sinó que a tota Europa, crec que més o menys es repeteixen els paràmetres. Entenem el sentit dels americans, aquest fet dels dubtes que tenen respecte a les armes, la permissivitat que hi ha?
Jo aquest matí pensava en això, a mi no em cap al cap que hi hagi una persona sigui capaç de fer això, no? Vull dir, a mi no m'entra al cap, no? Com és possible que una persona sigui capaç d'entrar en una classe on hi ha la seva mare era la mestra, a més a més, vull dir, i sigui capaç de fer això? Vull dir, a mi no m'entra al cap, no? Per mi és incomprensible, i és horror, no? Horroritzant. Però després d'això, hi ha la segona, la lectura social, diguem-ne, no? De dir, això als Estats Units passa cíclicament, no? De tant en tant, cada 5 o 6 o 7 anys passa.
No tant.
Aleshores, doncs clar, però clar, aquí entrem a lo que dèiem abans de la doble moral del liberalisme. Jo penso que un dels mals que tenim en aquest món és el liberalisme. És a dir, pensar-nos que tot funcionarà perquè la gent vol que funcioni. Jo crec que això no funciona perquè què passa? I és la doble moral. La doble moral que parlàvem abans. És a dir, a Amèrica, per exemple, pots tindre armes, és a dir, qualsevol persona pot tindre una arma per defendre's, evidentment, per defendre's, diuen.
Perquè l'argument és aquest.
Tu tens una arma per defendre's.
Hi ha les armes a l'accés al mercat per tothom.
Però després passen aquestes coses, no? Però és que, per exemple, amb l'alcohol passa igual. És a dir, amb l'alcohol tu no pots anar amb una ampolla de cervesa pel carrer perquè això és un delicte. Però si aquesta mateixa ampolla de cervesa l'embolica és un paper de diari, ja te la pots veure. Vull dir, això no, per mi això no és seriós, no? Vull dir, és una doble moral, no? És a dir, amaguem les coses dolentes, l'amaguem sota l'alfombra, però hi són, no? Però hi són. I una miqueta també és això, i amb les armes passa també el mateix, no? És a dir, per defendre-nos, no? Però, clar, la defensa implica que quan una persona té una arma és capa, la pot utilitzar sempre que vulgui.
Sí, exacte.
I pel que vulgui, no?
Però per això potser va lligat una mica a la història d'Estats Units, és a dir, sí, home, és a dir, les pel·lícules dels indios, dels indios i vaqueros d'abans, doncs és normal, és a dir, no, la ciutat sin ley, que en deien, és a dir,
sí, però
què
clar,
passa?
Cadascú lei...
sabia de defensar-se.
Tenen un corpus de llei bastant important
mica,
i de tots els altres estats.
Però això suposa que és una mica d'herència. El que està clar és que de persones... trastornades, vull dir, suposa que n'hi haurà sempre
hi ha
i n'hi haurà tot arreu.
Fa dos anys a Suècia va haver-hi una matresa.
El problema és que si tenen uns mitjans més assequibles que amb altres, per tant, vull dir, això és molt complicat. És complicat.
Bueno, però, aviam, el que s'ha de canviar als Estats Units és la cultura de les armes, perquè hi ha cases que tenen, no una arma, un arsenal. I legalment les poden tindre.
Això és una de les indústries més importants que té als Estats Units.
I llavors un nen de 14 anys d'aquella casa agafa un M15 que sí, tira 80 tirs per segon i se'n va al jardí a practicar. Diu, cony, ara...
Això és veritat.
Doncs, si això no ho tinguessin a l'abast...
El que interessa d'això que comentes és de que això que diuen, home, és que Amèrica és millor, és que els americans ho fan... Doncs
traiem-ho. Millors amb certes coses i pitjors amb certes altres.
Perquè, entre altres coses, no tenen ni seguretat social, sembla ser. Doncs llavors el que interessa és...
Està muntat diferent.
Clar, però m'ho referim és a dir que, clar, hem de revalorar potser més el que tenim nosaltres i d'això i que aleshores doncs, prenguin exemple d'aquí.
No, és que cadascú és com és. Jo, això sí que no. Vull dir, cada cultura té... Sí, em fa gràcia quan, per exemple, parlen d'educació, no? Parlen del Pla Bologna, aquestes coses, no? I comparen, per exemple, l'educació a Finlàndia amb l'educació aquí a Catalunya. I dius, home, a veure, és com comparar els naps i les cols. A veure, no es poden comparar. Són dos mons diferents.
Sí, allí, sí, home, però tenen, si per exemple...
allí tenen 20 hores de nit... Sí. I aquí tenim 20 hores de sol, veure, sí. No fotem.
Però en qüestió d'armes, és a dir, aquí no tens l'accessibilitat que tenen, en aquest cas, amb altres països, i per tant, si hi ha un pertorbat, podrà fer més mal en aquests altres països que no pas.
Aquí, per exemple, podem accedir més fàcilment a l'alcohol o al tabac, per exemple. Sí. Que cada cultura, cada manera, cada poble funciona a la seva manera, i el que no podem és ningú pot imposar la seva manera de fer als altres llocs. Vull dir, que és una miqueta el mal que tenim en aquest món, no? Que si nosaltres, tothom es pensa que el nostre és el millor i volem imposar als altres...
Però aviam, el que has dit tu, que això està molt malament també, la cultura de l'alcohol i el tabac, però això és autodestructiu. Però si és autodestructiu vull dir que és la mateixa persona que es destrueix. Però les armes són multidestructives.
Sí, relativament, senyors... perquè si tu agafes un cotxe i vas borratxo, pots matar una altra persona.
Sí, sí,
jo
sí.
Ara els he d'imposar que ens hem d'anar perquè se'ns ha tirat el temps al damunt i l'Anton volia un minut. 45 segons li valen?
Perfecte.
Si no, sí. Bueno. No he pogut dir res dels jutges amb toga al carrer.
Oh, i tant.
Ho deixem per l'any que ve.
Història...
Que no els havia vist mai.
Complexa,
una història complexa, sí.
Ho deixem per... Home... Ho deixem per l'any que ve. Anton?
Invitar simplement doncs, a que, en aquest cas, doncs, el dia 23, diumenge, es posarà el pessebre a Colla d'Eulàlia i, bueno, doncs, com a centre d'estudis i coordinador, de que doncs, hi ha uns quants pessebres arreu del poble,
per les cases,
que doncs, per voluntat pròpia, naturalment, doncs, cadascú hi ha volgut participar, i que el 25 i el 26, de 6 a 8 del vespre, doncs, es podran visitar.
Doncs queda anunciat, nosaltres hi tornarem la setmana vinent, amb l'última tertúlia del 2012. Us esperem a partir de la 1. Gràcies, Rosa, gràcies, Miquel. Gràcies, Agustí, gràcies, Anton. També al Joan i al Gaspar, que ens han trucat, i al Jordi Borja, que ha estat al control tècnic. Repeteixo, la setmana que ve, la última tertúlia del 2012. Adeu.
Adeu.
Thank you.